Benvinguts una setmana més a aquest viatge que no va enlloc, aquesta travessa pel no-res, aquest experiment on l'aleatorietat decideix de què parlarem i la Wikipedia decideix què direm. No anem enlloc. Sobretot, oblideu tot el que aprengueu aquí perquè probablement sigui mentida.
Benvinguts i bona nit. Benvinguts a No anem enlloc, el teu podcast de confiança, on explorem la complexa situació geopolítica que ens ha tocat viure, on a cada capítol explorem un racó del món. I en el capítol d'avui ens desplacem ni més ni menys que a Síria, un país al cor d'Orient Mitjà, marcat per una història rica i sovint turbulenta. Des de les arrels del conflicte sirià, passant per la crisi humanitària que ha desplaçat a milions de refugiats, fins a les operacions militars internacionals i les dinàmiques de poder regional, No anem enlloc t'ofereix anàlisis profunds, entrevistes amb experts, historiadors, polítics i veus de la societat civil. I és que és un dels avantatges de tenir un podcast, que aquí hi ha el temps per la reflexió. Aquí no ha de ser tot immediat, no hi ha d'haver un ritme frenètic com a la tele. Aquí es fan un anàlisi sesudo de l'actualitat, del món al que ens ha tocat viure. I avui, doncs, viatgem a Síria, com se'l coneix, el país dels Pirineus, el país preferit dels nostres orients. I és que avui tinc la sort que m'acompanyi ni més ni menys que Pau Domingo.
Bona tarda.
Bona tarda, Pau Domingo. Pau Domingo és un reputat dibuixant de còmics. Pau Domingo és soci del Club Amics del Ferrocarril i ni més ni menys que membre fundador d'ISIS, el conegut Institut sobre Investigacions de Síria. Benvingut, Pau, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Bé, tot bé, tot bé. Vosaltres?
Bé, no, la veritat que bé. Canviant una mica, retrobant-nos a nosaltres mateixos. Ja ho diuen, any nou, vida nova, doncs amb aquest canvi d'any que ens acaba de...
l'eclipsi.
D'acompanyar, amb tot plegat, estem fent...
una renovació.
Una reflexió interna, no?, de qui som, on volem anar, realment què volem comunicar, qui som, on anem.
Molts llocs, molts països. És un podcast molt enriquidor aquest. Ja saps que sóc un oient fidel dels vostres viatges.
No, i sempre és un plaer saber de les teves aventures, no?, d'un dibuixant de còmics que, per altra banda, ha viscut o ha tingut l'oportunitat de visitar molts països del món i que no deixa de ser una cosa estranya, no?, en el món, en el moment en el que vivim. Però bé, m'agradaria que ens donéssim la mà i que descobríssim Síria junts, no? Primer de tot, si ens pots parlar de la teva experiència al país de l'Orient Mitjà.
Doncs mira, la meva primera experiència va ser... mentre jo vaig... Bueno, la meva família ja saps que és molt cristiana i un dels meus referents cristians em va recomanar molt això, la vida amb els siris. I jo crec que no ho vaig acabar d'entendre, però em va portar realment una connexió molt forta amb el que és la religió. Uh-huh. I em va portar que passés gran part de la meva adolescència fent uns campus d'estiu esportius allà a la zona més costanera de Damasc.
Ah, interessant. No, perquè mira que pensava a l'haver-te rodejat de siris és més proper de l'Església Catòlica, no? Que al final un va a l'altar i està rodejat de siris.
Sí.
I irònicament, no, la religió de Síria és la musulmana.
Sí, és com dirien a casa meva, té molta cera això.
Uh-huh.
Sí, és molt del carrer.
A mi m'ho diuen sovint quan em miren
les
a l'orella.
Això, sí, bromes sirianes, això sol passar per allà. No, això, hi ha molta vida a la cera allà.
Sí?
Sí, és molt de treure la cadira, de petar la xerrada a mitja tarda, de compartir la sabidoria amb els propers i amb la gent que va passant.
No? I de vegades un es planteja què hem perdut, no? On hem arribat a parar, que ara surts al carrer i està ple de cotxes, tot, que quasi t'atropellen, venint cap aquí una senyora gran quasi mor atropellada en un pas de bueno, persones grans.
Sí, no...
I que bé recuperar aquesta vida a la cera, no?
Sí, sí. És, mira, aquest conflicte, ara que hi parles, és una de les coses que allà no passa. Aquí ja has vist que el conflicte ve del tema del daltonisme, de confondre els colors a l'hora de creuar els passos de vianants. Ja saps que també això pot ser una metàfora de la vida. Però,
si no m'equivoco, és la principal causa de mort entre persones cegues que viuen a l'Eixample de Barcelona.
Sí, sí. Abans hi havia això dels pitidos aquests, molt comú per aquí, però ara, des que van haver-hi aquelles denúncies per decibels, que van començar també a tancar locals nocturns i tot, van començar a prohibir-ho per això, per no crear contaminació acústica al carrer, amb això el canvi climàtic, i al final, mira, una cosa porta a l'altra.
Des d'aquí una abraçada a tots els cieguets morts atropellats.
Sí, sí. Bueno, ja saps que intentem no parlar molt de política en aquest podcast, i menys, ja saps que jo intento no posar-m'hi gaire en aquest tema, sobretot els propers, els de la nostra ciutat.
Vale. Tornem, doncs.
Tornem
a lo que ens ocupa, no?
Això que et comentava, jo vaig, durant la meva adolescència, vaig tenir grans experiències. Allà recordo córrer per la platja de Damasc. M'agradava molt, o sigui, recordo moltes tardes amb el grup d'amics, allà fent volar els cometes. Uh-huh. Vèiem veure un cel molt despegat, o sigui, molt despegat,
com no despegat.
Sense res, molt blau.
Sí.
Ara ja això ja no es veu allà.
No, no deixa de ser curiós que estiguessis a la platja de Damasc, on tenia entès jo no arribava al mar, no? Però és veritat que amb la crisi climàtica el mar cada cop arriba més amunt.
Sí.
El que és estrany és que en el passat també arribés igual d'amunt, no?
Bueno, perquè allà sempre han estat amb l'aigua fins al coll, una miqueta. Aleshores, era sortir al carrer i cadascú interpretava la platja com volia.
Grans reflexions sobre Síria que ens arriben de primera mà de Pau Domingo. I és que és impossible parlar de Síria sense mencionar el conflicte que està travessant. Ja són uns quants anys de conflicte bèl·lic, conflicte intern, conflicte internacional. Suposo que tothom ja sap perfectament de què parlo, no? Quan comento aquestes imatges que s'han fet virals fa relativament poc. Però no per molt repetides, no per moltes vegades que les veiem, ens deixen de sorprendre. I és que la gent com jo, que ja tenim uns anys, encara ens costa d'entendre que l'exèrcit visitant se l'hagi de canviar d'equipació per no confondre-la amb el local, no? No deixa de ser curiós que, bueno, que entenc que cada cop tot és més un producte audiovisual, no? I tot és entreteniment i tot ha de tenir un ritme i una audiència, però trobo que agafar els soldats visitants i vestir-los de groc fosforito pues crea unes desigualtats en el conflicte bèl·lic. No? No sé quina opinió et mereix aquesta polèmica, fins a quin punt és legítim que en un conflicte internacional premi que tu des de casa puguis distingir els soldats d'un equip que els de l'altre?
Bueno, ja saps que Síria té un dels grans conflictes que té és amb el tema de, com parlàvem abans, dels colors. Ja és un tema bastant recurrent, també amb la bandera. Són conflictes que solen aparèixer. És una cosa vox populi allà que solen utilitzar molt de reclam per crear això, conflictes al carrer, conflictes polítics... Jo és una cosa en la que prefereixo no posicionar-me pel fet dels vincles que he pogut establir amb el país. Em resulta una mica incòmode aquesta manera de resoldre aquestes coses. Jo et diria més, per mi el fet dels orígens dels conflictes a Síria és més per la seva relació amb Amèrica. No sé si ho sabies, un dels grans personatges prohibits a Síria és Steve Jobs, fundador d'Apple. Uh-huh. I tot, doncs, el seu origen està en aquells... O sigui, té una relació bastant comú a la meva, i és que la mare de la tieta, crec que era la tieta segona de Steve Jobs, era siriana.
Sí, i... Bueno, crec que això és informació bàsica que segur que tots els nostres oients saben, evidentment, la mare de la tieta d'Steve. Vull dir, surt a la seva biografia... És
correcte, però no sé si tots els nostres...
conegut, no?
No sé si els nostres oients coneixen la seva inspiració per la que va passar els anys que va compartir també com jo estius en aquelles platges, i no era tant de demàs.
Steve's, en el seu cas. No?
Exacte, eren més Steve's que estius, però sobretot el que va quedar en ell d'això i la nostàlgia i el record que va implicar que anys més tard, intentant recordar aquelles veus de les persones amb les que havia conviscut, intentés reproduir en base a la tecnologia aquells records i crear un personatge dins dels seus desenvolupaments tecnològics en els que va anomenar Siri, en record això, i que res, simplement van portar a que dins del país això es prengués com una mica com una mofa, que no van estar gens d'acord amb les locucions i en que utilitzessin idiomes que ells no podien entendre perquè pensaven que se'n reien d'ells. Això va començar a crear un conflicte a carrer que va anar evolucionant, va anar escalant de forma molt exponencial i fins que ha arribat això que tot i ser referents en tecnologia, en telefonia, dins del país, doncs que hagin hagut de prohibir certs dispositius mòbils i sobretot d'aquesta marca que allà fins i tot... Ara eren grans exportadors de pomes i han començat a vetar, a crear una miqueta com aquest veto a la fruita, que no té cap mena de sentit per mi, perquè era una de les grans...
Estan traient tota la fruita de la dieta només pel conflicte amb Steve Jobs, eh?
Sobretot el que és pera i poma.
I et dic... Poma per Apple i pera per simpatia, perquè sempre s'associa pera i poma, no?
Correcte.
Van de les fruites germanes.
Són
Meló i síndria...
Són coses que sempre ja també... l'associem molt, vull dir, quan s'acaben les pomes sempre et posen pera al menjador. Jo,
pressa, aquí passava... pruna. Sí, la fruita ja...
Sempre va una de la mà.
La clàssica dupla, no?
Sí, sempre van de la mà.
No, i és una sort que la mare de la tieta fos siriana, perquè si la mare de la tieta hagués estat neozelandesa, doncs ara Síria es coneixeria com Neozelandi.
Sí.
I vulguis que no, seria més complicat d'interactuar, no?
Era una persona però molt enginy, molt intel·lectual i al final utilitzar una referència tan clara en un projecte tan important com el que va presentar i el que cada any presentava i donava noves actualitzacions, crec que era una clara declaració de les seves intencions i el seu record.
Sí, també hi va haver com una segona part de la polèmica, si no recordo malament, no relacionada amb el seu cognom. Els sirians pensaven que venia al país a robar-los la feina, no?
Sí.
A robar-los els jobs.
I va haver d'insistir molt.
Sí, va haver d'insistir molt que no, que allò era el seu cognom i que en cap cas era la seva intenció. Al final va resultar que sí, era el seu cognom i a més els hi va robar la feina als sirians, no?
Però... Correcte. Però bueno, això no té per què, perquè hagin acabat a tiros. Vull dir, això no acaba de ser raó de ser.
Però...
Volia recordar, no sé si voldries explicar-nos aquella anècdota en les aduanes, quan van registrar tu amb els telèfons, te'n recordes?
Allà, sí,
no sé, era el 2016 o això...
Allò devia ser, no, mira, relacionat amb Steve Jobs, allò devia ser 2017, devia ser, perquè ja havia l'iPhone...
El 16.
Tot 16.
Sí, sí, de l'any 16.
Sí, exacte, sí, el 2017 ja hi havia l'iPhone.
Del 2017, de sí, però com el treuen allà al setembre, i ara no estava situat, no recordar quin era el mes. Tants viatges allà que jo ja no recordo, ja sé que per tu va ser una oportunitat, un record gran com el de Steve.
Sí, no, la veritat és que sí, la duana d'allà sempre és un lloc curiós, un lloc particular, però la veritat és que em van parar, em van tenir en una sala d'interrogatori moltes hores, no sabíem per què, i al final va resultar que és que jo viatjava sense mòbil, i això és el que els hi va sorprendre, el que els hi semblava...
Pensant que te l'havies amagat.
Al final, el que em van venir a dir és si vas sense mòbil és que no t'importa res a la vida, ja. Només un boig aniria sense mòbil. Tu clarament vens aquí a fer maldats. Perquè si vinguessis aquí però tinguessis una xarxa, un nucli amb el que connectar-te, pues,
ells són molt
la
així.
Gent necessita mòbil, no? El sospitós era que anessis sense mòbil.
Tenen la sensació que des de fora es projecta una imatge del país que no és la certa, no és la correcta. I si hi ha algú que ells intenten tenir molt present és això de que la imatge fora sigui la correcta. Són de pau, sempre.
Sí, el curiós també és que el nas sense mòbil sí que portava funda de mòbil.
La funda la vas dur.
La funda la portava.
És allò que sempre sols dur dues fundes, no? Sí. Per si una se't mulla.
No, i perquè em va bé per guardar els diners, saps? Ah. Es poden guardar sempre un bitllet, des d'aquí ho recomano molt als nostres oients, no? Que és una manera de tenir sempre efectiu per si tens una emergència, que és guardar els diners entre la funda i el mòbil. Si la funda no és transparent, és un lloc que no és visible, i tu pots tenir allà el teu bitllet per si mai hi ha algun imprevist, doncs sempre tens allò a mà. El portar-ho allò sense portar el mòbil, doncs balla una mica més. Bueno. Has d'anar una mica més amb compte.
Mira, ara que parles de ballar, hi ha una de les coses que a mi ara m'ha creat molt de vincle, és, no sé si estàs al dia de les últimes notícies, i és ara que ve l'Eurovisió, volen utilitzar... Bueno, no sé si és a la ciutat del costat de Damasc, és una zona portuària d'allà a prop.
Damasc passat, es diu.
Sí, que volen presentar-la com a proposta a ser la seu, saps que va de vegades en quan conviden països...
La seu d'Urgell, no? La seu d'Urgell és una ciutat rotatòria. Cada any li toca...
És on fan el com es diu, el fest aquest, el Festival per Triar les Cançons a la seu, però no és la seu
Eurovision.
Oficial. No, però hi ha
l'altre. El Benidorm Fest.
El Benidorm Fest. Ara l'han traslladat a la seu.
A la seu Fest.
Sí, la seu Fest. I és la seva festa. No s'hi posen i intenten no entrar-hi. Però on anava? S'han presentat com a ciutat candidata a presentar Eurovisió 2025 i sobretot ho fan per presentar el nou l'instrument aquest que està creant una miqueta de trending topic per internet, que és la darburka, que és una miqueta com estan utilitzant com a revolució i com a reclam per les lluites LGTBI al carrer, un instrument per tocar música folklòrica i que es basa en bueno, és un tipus de tambor, el fan servir molt per fer rodes de samba, ja, que ara estan molt comunes, i tensen molt el que són els teixits de capilars i utilitzen això com si fos un instrument de percussió brasilera. I és una música que és de molta celebració, que estan utilitzant allà als carrers per tot el tema manifestacions que abans parlàvem. I bueno, és una cosa molt popular actualment i volen presentar-ho.
Sí, de fet recordo que l'altre dia m'ensenyaves el grup aquell... Vam estar a Spotify escoltant el grup aquest de música tradicional siriana que em vas passar com...
És que normalment en tinc dos. Hi ha la cantautora, la Janet... I
no era aquesta, més música, era la més orquestra.
La música festiva, sí, és l'orquestra de Damasc. És que jo ja saps...
És un nom poc original, però no, si a ells els hi funciona...
Perquè volen tenir molta projecció i no volen... Ja et dic, són molt honestos amb la imatge que volen donar al país.
Van de cara.
Sí, sí. I és que, sí, és... Bueno, jo el recomano a tots els oients que ho arribo a saber. Us hauria portat el disc que em vaig...
L'orquestra de Damasc, eh?
Sí,
és una llàstima que no ho puguem posar aquí per un tema de drets.
Sí, però els hi hauria portat. Hauríem pogut sortejar un parell de discs d'allà. Ja saps que tenim molt bona relació amb el que són les discogràfiques.
Quin disc seu és el que més recomanes?
Ells van molt per volums, són molt tradicionals. Aleshores van traient ara crec que estan al volum 7. Ja.
Ah, mira que ordenats, també.
Sí, sí, van... No, però van traient... Crec que el 6 el van treure, si no m'equivoco, el 22, perquè ja tenen uns quants anys de recorregut.
No, i el curiós també és que ara han tret el volum 7, l'anterior era el 6, però l'anterior no eren números. Van canviant, cada dos o tres canvien el codi. Van començar per vermell, sí, eren... blau, lila, si no m'equivoco. Després hi va haver quadrat, triangle, rodona... I quan això ja en van 6. Però quan havien de treure el 7è, llavors van començar amb els números, però van començar pel número 6.
Perquè això també va passar ja a la primavera, al conflicte de la primavera.
D'aquesta? Un conflicte d'al·lèrgies?
No, és un conflicte que van tenir geopolític, però ja et dic que intentaré no tornar a fer referència a la política del país. bueno, van decidir tirar un any enrere perquè no volien com amagar una miqueta com el que havia passat aquell any, perquè un dels grans conflictes va passar dins un festival de música, música tradicional folklòrica, allà aglomera molta gent, moltes quantitats de gent, i va haver-hi una gran matança. O sigui, perquè hi havia la matança del porc i després van fer la matança una miqueta de, com un rondó a la turca. Era com...
No, curiós que un país musulmà també fessin la matança del porc,
era,
no?
Era metafòric. Bueno, ja et dic, és una cosa del passat que volen amagar i que intentarem no
explicar. Un país de contrastos, no?
Sí, música, cultura, contrast.
Oh, molt interessant.
Hi ha contrast i sense trast, també. Hi ha diferents instruments. La d'arbuca sense trast.
Sí?
Sí.
I així sona, no? També aquest so tan particular de la d'arbuca, que a qui no li agrada.
Teixit tensat.
Qui no ha passat llargues nits de festa al so de la d'arbuca.
D'arbuca, me'n recorda't que és...
S'ha dit d'arbuca tota l'estona,
sí.
Eh?
Sí.
Ah, no...
No, és el que t'he dit pel moviment. La van decidir canviar-li el nom.
Clar. No, ara té més sentit, fixa't.
Ara té... No ho havies entès, eh? No n'havies sentit parlar?
No em sona.
Jo recordo haver-te enviat informació i notícies.
Sí, no, de l'orquestra de Damasc sí que n'havíem sentit. N'havia sentit, però no li posava nom.
Però era la cançó aquella que tenen com una gimnopèdia com la que ens acompanya ara mateix... que és tocada amb d'arburques, tot.
Tot, només hi ha d'arburques.
Sí, és com... Totalment.
No, que ric, quanta cultura musical.
És molt divertit.
Tornant a un dels temes que mencionaves abans, no?, del conflicte cromàtic que acompanya Síria i que l'ha acompanyat tota la seva història. Hi ha hagut una polèmica recent al Parlament, no?, on l'associació d'Altònic s'ha presentat una queixa formal pels colors de la bandera, al·legant que amb aquests colors de la bandera i sent daltònic un es confon i no la pot distingir de la bandera pirata.
I sempre
això
van
a l'hora de renovar el passaport, a l'hora de comprar uns bitllets de vol, doncs crea molta confusió. No sé, com a coneixedor del país, quina proposta creus que podria satisfer?
Jo, i primer de tot, vull deixar clar que tant els sirians com les sirianes són persones molt elegants. Són molt elegants, els agrada vestir de nit sempre molt, molt ben posats, els agrada molt l'smoking, són molt d'smoking i de fumar mentre fan relacions públiques. Aleshores, en relació a la bandera, ho torno al mateix. Per mi l'origen del conflicte no està tant en els colors, que era una de les coses que havíem parlat, però jo retorno, està en la tecnologia. El problema va ser quan Steve Jobs va començar a introduir dins de... O sigui, les apps aquestes de comunicació de missatges instantanis, en el seu origen no s'utilitzaven tant en el que són els emoticonos. El gran conflicte amb Síria va ser quan van fer mofa de la seva bandera ficant la cara aquesta amb les dues estrelles als ulls, perquè van haver-hi moltes corrents que van començar a distribuir imatges desagradables del país amb aquests emoticonos i els sirians ho van rebre com una... Com, a part de com una amenaça, com una falta de respecte a lo que és la seva bandera per les dues estrelles verdes que alenten a la llibertat, una és a la llibertat i l'altra a la prosperitat, i que ells relacionen amb aquest blanc, vermell i negre com una relació amb el dimoni, però des del dimoni més endins teu, que t'aporta aquesta bondat i aquesta frescura de la renovació.
I tornant a la pregunta, aleshores, quina solució de consens hi podria haver per la bandera? Perquè han intentat que sigui blanca i que vingui amb uns retoladors perquè cadascú se la faci al seu gust, però no ha acabat de funcionar a l'hora de posar-se d'acord, no? Al final cadascú té la seva bandera de Síria a casa, però no s'ha acabat imposant res. I és veritat que la que plovia... Es perdia el color de seguida, les banderes oficials, que cada una era diferent, però a més a la que plovia una mica tornaven a ser totes blanques.
Les banderes han de ser del color amb què s'originen. Jo no crec en el canvi de colors. Jo li donaria la volta completament i és una de les converses que vaig tenir a l'última conferència que vam fer allà a la universitat. I és, doneu-li la volta i acabeu de dibuixar la cara de l'emoticono a la bandera i creeu vosaltres com aquesta iniciativa, sigueu pioners en no crear...
abraça la crítica, no?
Abraça la crítica.
Si es riuen de tu amb la cara de l'emoticono sobre la bandera, doncs agafa-ho i fes d'això la teva bandera real, no?
Exacte,
i a veure qui riu ara, no? A veure qui li fa gràcia ara, si és la bandera oficial aquesta.
Dóna-li la volta i crea a partir d'aquí.
No, el que és curiós és que al sirià no li agradi canviar de colors, però no obstant, en el cas de l'exèrcit sí que fan servir l'exèrcit visitant, el fan vestir de l'uniforme visitant per no confondre'l, no? I que...
Però perquè això ja
llavors,
és...
No deixa de ser curiós aquesta dualitat en el poble sirià.
Per això les dues estrelles, Bernat.
Ah.
Són les dues.
Que ben lligat. No, estem aprenent moltíssimes coses amb Pau Domingo avui. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies per ser aquí. No puc deixar passar l'oportunitat de parlar de gastronomia, no? La gastronomia siriana, que és un risc mosaic de sabors i aromes que reflecteixen la llarga història i diversitat cultural del país, conjugant influències de les cuines del Pròxim Orient, Mediterrània i Àrab, no? Els plats sirians són un testimoni de la seva hospitalitat i tradició. I segurament, aprofitant la teva pròpia hospitalitat i tradició, si ens pots explicar una mica la teva experiència en el restaurant que vas obrir a Damasc, no? Tota una aventura, amb pocs mesos d'estar allà ja vas decidir animar-te a obrir un restaurant, vas decidir que havies entès l'essència de la seva cuina i que eres capaç de donar-los el que...
Pensa
el que el poble està demanant, no?
Que no són pocs mesos, al final han sigut molts anys de poca estada, però que finalment han anat creant en mi un vincle molt fort amb aquest destí.
Perquè tu comptes cada vídeo del YouTube que has vist sobre Síria, comptes com una estada allà, no?
Parlo de la meva adolescència, estan allà en els estius, en els campus d'esports que t'he comentat abans,
sí,
a l'inici del programa.
Uh-huh.
Aleshores, clar, jo cada estiu era provar essències noves, gustos nous, l'umami, per mi l'umami va néixer allà, la meva relació amb l'umami va néixer en un dels estius, crec que era l'estiu del 2001, si no recordo malament, amb el canvi de moneda sirià.
Amb l'euro.
No, o sigui, l'euro era Europa, però... però
ja no va arribar allà.
Jo me'l vaig endur per intentar fer aquest pas.
Però te'n vas emportar pocs, no n'hi havien per tothom. No.
Exacte, ja, però...
No va acabar de funcionar.
No va acabar de funcionar, però sí que em van donar a canvi una mica d'umami amb cullerada i va ser un gran descobriment.
Quin és el teu umami preferit? Jo sóc bastant fan de l'umami de maduixa.
Sí? Jo sóc més el de les cançons, els de les cançons llatines, quan que... Allò és que és un... Allò sí que té sabor. Això té molt de sabor.
Tornant al teu restaurant, quin any és el que decideixes obrir el...
Ja saps que a mi el menjar sirià és una de les meves debilitats. Vull dir, al final, quan menges amb més calma, quan pots gaudir més d'aquests moments gastronòmics, amb la gent que estimes, amb la gent que vols compartir taula, bueno, per mi eren els estius. I a sobre això... Pels meus negocis que vaig poder començar a establir ja a nivell de relacions, simplement volia crear una mica d'oportunitat i futur a Damasc amb això, amb intentant aportar una miqueta com una visió externa del que seria la gastronomia. Aleshores, vaig intentar reproduir un dels meus plats estrelles aquí a casa. Ja saps que la meva família ve de la Barceloneta, que nosaltres havíem sortit molts caps de setmana també a menjar tapes per allà i vaig intentar reproduir el que és aquella croqueta de patata, vale, que porta una mica de carn a dins, vermell. Era una mica el que a mi actualment m'inspirava el país. Era una mica...
Segurament el que li faltava al país, no?
Bueno, una miqueta d'ironia, ja veus com donar-li la volta a les coses. L'únic que la meva proposta, crec que per lo que ve ser el nom, la vaig anomenar la bomba siriana, no va acabar de triomfar, no vaig tenir gaire bona rebuda per la crítica, però al final la gent que venia...
Estava ja patentat el nom, estava agafat per un altre tema.
Sí, però
jo li buscaves a Twitter, bomba siriana, la veritat és que el teu sortia més aviat poc, no?
Però la gent que hi arribava, la gent que ho trobava, volia provar-ho, volia donar-li la volta. Al final va ser una estratègia de màrqueting que vam utilitzar amb el meu equip i que en part ens va sortir bé per posicionar-nos al primer nivell periodístic. El problema era que era amb una part crítica.
És curiós que la pregunta era que a quin any havies obert el restaurant. Però,
el restaurant, a partir del 2001. Vaig començar a idear-lo. Es va obrir el 2016, al febrer del 2016, abans que vinguessis, que per això vas venir aquell estiu a provar-lo. I des d'aleshores vam estar tancat 3 anys, pre-Covid. El Covid el vam obrir.
Vale.
Però
no, és intel·ligent, perquè el Covid és quan tothom tancava i tu dius, no, és que jo ja he tancat abans, ara ja obro.
Vaig ser pioner amb les meves coses. El problema és que a nivell econòmic no va acabar de funcionar com teníem previst. L'estratègia de màrqueting tampoc ens va sortir bé per aquí. Però bueno, també vam estalviar molt, perquè vam haver de tancar un altre cop i van ser gairebé 5 anys sense gastos empresarials estructurals, que l'únic que fèiem era mantenir el que ve a ser la pàgina web, el domini de la pàgina web, i vam rebre una subvenció perquè amb un del... vam patir una partida desvallissada o com del local amb un petit impacte. I l'Ajuntament de Damasc ens va donar una subvenció per reconstruir-ho i vam poder renovar.
I aquest seria el consell que donaries a algú que obri un restaurant ara, no? Que l'obri tancat i s'estalvia els gastos, no? Que en cas de pèrdues tanqui i...
Pitjor hauria sigut tenir-lo obert i tenir el petit atac aquell que vam patir amb el restaurant obert, perquè hauríem haver de netejar altres coses que són més desagradables de netejar. I hauríem hagut de donar explicacions a certes famílies, a certes coses del que havia succeït allà. I sí, jo primer obriria tancat, tantegin com va el negoci, i a partir d'aquí que comencen a obrir a poc a poc, que la gent no es precipiti.
Obrir un parell de dies, si la cosa no va bé, tornar a tancar...
Tornes a tancar, replanteges una mica el teu objectiu de negoci, tornes a obrir una mica amb comptagotes. Les coses fetes a poc a poc, a foc lent, sempre funcionen millor.
No, la veritat que és una sort comptar amb l'experiència, no?, d'algú que ja ha passat per aquest procés i ens pot il·lustrar amb el seu coneixement.
Ja ho saps, els fogons, foc lent.
Ja ho diu el refrany, no?
A fuego lento tu mirada.
Mencionaves també el tema del Covid. Entenc que vas passar el Covid a Síria. Com és el Covid sirià?
Siria Covid sol passar el mateix que aquí, i és que tanquen els espais. L'únic que els cobreboques aquests no són tan econòmics, són mascaretes, i aleshores a partir d'aquí una miqueta com influencia a tots els països. No hi trobo una diferència molt gran.
No hi ha gran diferència amb el Covid sirià del Covid.
No, allà per sort tenim
europeu.
Tenim molt espai obert. L'ajuda internacional ens ha afavorit molt.
Està tot ventilat, no?
Sí, i la gent està agafant una costum molt forta de marxar de Síria. Aleshores, cada cop hi ha espais més oberts, més despoblats,
més
diàfans, sí, com Estefano.
M'agradaria també parlar una mica d'esport, no? Perquè sempre és el gran oblidat de la programació, quasi no es parla d'esport en lloc, no? I crec que mereix un espai en el nostre programa. Si bé és cert que històricament Síria no ha obtingut mai bons resultats en els Jocs Olímpics, tenim ara una oportunitat als Jocs de París d'aquest estiu, no? On vam poder veure l'altre dia en directe la presentació de la nova proposta revolucionària amb la que esperen trencar per fi aquesta sequera, no? I aconseguir la seva primera medalla. No sé si ens podries fer 5 cèntims de la proposta aquesta tan innovadora que es va presentar l'altre dia, que ens va deixar tots una mica sobtats, no?
Realment la proposta és una... No et diria una còpia, però sí que està molt inspirada amb la proposta de Trinidad i Tobago amb Burkina Faso. Vale? Bàsicament el que hem fet és un estudi de mercat, veure una miqueta on està el potencial esportiu del país. Hem descobert que els dos esports que més es practiquen són el bàdminton i l'esquí aquàtic, i aleshores han intentat buscar un país amb qui associar-se per intentar, bueno, indagar una miqueta en aquesta projecció, intentar fer una licitació al COI per tal de presentar-se com a països germans. Aleshores, eren unes relacions de llarga distància, portant molts anys fent, i van decidir establir un vincle amb el Vaticà, que és també un lloc on entrenen molt aquests dos esports, mm-hmm. en les seves instal·lacions. I bàsicament és això, és compartint bastants colors de la bandera. Hem fet una petita modificació, hem fet mitja bandera d'un dels països uh-huh. i mitja bandera de l'altre. És una composició.
Un clàssic, no? Ho hem vist sí. mil vegades al llarg de la història, no?
Correcte, i bàsicament amb això de la bandera també, és el que dèiem, per trencar una miqueta amb aquests estereotips, han decidit aliar-se i sembla que això tot tira endavant i que funcionarà. L'altre dia van estar gravant allà a les instal·lacions del Vaticà amb tots els papes de sirians.
Eh?
No, o sigui, la relació ve de molt lluny. Pensa que Síria és un dels països que més papes ha portat a la història uh-huh. de la religió.
Quants?
Crec
quants
que són quatre.
Són quatre.
Quatre, sí. Sí, anaven amb quatre i van anar els quatre.
Van anar els quatre, res.
Sí, i bàsicament això, estan potenciant, van estar gravant un capítol, hi ha una versió d'aquests que se senten al sofà i fan entrevistes. Allà es van asseure a una part de l'església, d'aquest programa que fan per, no sé quin és, però el Chester o alguna cosa d'aquestes que s'asseuen i fan entrevistes, estar rodant un programa allà i entrevistaven això, bàsicament, a l'entrenador d'esquí de la ciutat del Vaticà i els va estar ensenyant les instal·lacions que tenien, una miqueta el seu planter, la seva plantilla, que havien estat una miqueta fent scouting de nens petits per Europa, amb l'arquebisbat una miqueta i que havien anat seleccionant nens, aleshores els ajudaven una miqueta a integrar-se en la cultura religiosa, en la metodologia cristiana i a partir d'aquí rebien ja una miqueta de cursos de costura perquè s'estava perdent una miqueta el que és la vestimenta.
No, i recordo les classes d'esquí, no?, amb frases com has d'obrir una mica més les cames,
correcte.
Així no es pot. No?
Per això també la vestimenta. Intenten, com s'ha dit una miqueta, aquestes togues, que està molt, molt, molt relacionat també.
Agafa't fort del bastó, que si no cauràs. No?
Exacte, totalment.
No, i el més interessant era fins i tot que hi havia la proposta combinada d'esquí aquàtic i badminton, que era el badminton aquàtic, no?, al final.
Sí, en esquí.
Amb esquí.
Sí,
sí.
L'únic que va haver-hi un petit accident, bueno, però que són coses que passen a qualsevol esport, però el COI no va tenir la suficient valentia com per acceptar això, perquè no va arribar a assolir l'acord i la... Com,
sí, va morir al despatx, no? Sí. Va morir als despatxos i és una llàstima que no s'escolti la veu del poble, no? Perquè clarament...
No volien otorgar una medalla d'or directament a Síria perquè sabien perfectament que en aquest esport ningú els podia superar.
Són invencibles. Si poguessis comentar una mica de l'incident aquest que comentaves ara, no?, que hi va haver...
Bueno, bàsicament va ser que fent uns partidillos aquests que li deuen d'entrenament allà a la costa siriana... Les embarcacions d'esquí que realment acaben estirant i movent els participants, els jugadors. Normalment el badminton aquàtic són 5 contra 5. Uh-huh. Vale? Es delimita, no sé si saps les normes, te les explico així molt per sobre.
Sí,
a grans termes. A veure,
jo sóc un gran coneixedor de l'esport i sí, però els nostres oients, no, al final...
Com és tan innovador, bàsicament és això, és un camp de 50 per 30... Uh-huh. Que delimiten amb boies, vale? Amb boies i cinta. I
és curiós perquè és una mica injust que un al camp d'un equip faci 50 i el de l'altre faci 30, no? Que a priori podries dir, hòstia...
Però hi ha un subcamp.
Conya, que haurien de ser iguals, que així no val... Ja, però, bueno, pues haver triat camp abans, no?
Bueno,
qui
és que...
tria el de 50 o qui tria el de 30?
No, la qüestió és que quan es tira la moneda, la moneda va molt avall. Per saber el resultat han de submergir-se i és a veure qui l'agafa. I normalment el qui l'agafa arriba més cansat a la superfície un altre cop. Aleshores, aquell sol triar... Si no és que tenen una estratègia tàctica diferent, sol triar el camp petit.
Camp petit, no?
Aleshores, juguen amb la petita avantatge d'això, com qui juga a casa.
No, i el curiós és que, com que cada esquiador aquàtic necessita d'una moto que el tiri, doncs al final 5 persones a cada banda del camp són 5 motos amb 5 cordes per allà al mig. I el més habitual, no, és que s'hagi de demanar el temps mort per desfer el nus.
I pel mort, també. Ve d'aquí, el temps mort.
El temps mort,
I d'aquí ve l'incident, també. l'incident. I tot això...
Es coneix com el cable dels auriculars, no?
És que tot això, mira, ja t'ho dic, conflictes amb la telefonia, el fet de que aquests països fossin... Ui, perdona, és que m'estan trucant.
Eren de Síria?
Sí, mira, mira.
Ostres, bueno, si vols agafar-lo i...
No, no, ja saps que són 2 hores més. I aleshores...
Sí, ja estan dormint.
Ja estan dormint. Vull dir, era per dir bona nit, ja saps. La família... No, bàsicament, això que comentàvem, el conflicte dels esports i la telefonia, i és que jo només ho deixo aquí, però si haguessin permès l'accés dels telèfons que van viatjar els nostres companys de selecció del Vaticà, podrien haver donat l'avís a les emergències perquè haguessin arribat abans. Però bueno, això són coses que un aprèn, aprenentatges de la vida... com els aprenentatges d'avui en el programa d'avui.
Així és, no? I al final qualsevol pioner d'un esport pues, ha de passar per un període, una transició de prova i error, no? I
correcte.
Al final se'ls coneix com a herois.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Pau. Sempre és molt interessant tenir-te convidat. Aprenem moltíssimes coses. Crec que parlo en nom de tota l'audiència quan t'agraeixo el temps que has dedicat en aquest programa. I ara, amb un canvi de to pues, potser una mica radical fins i tot, però haurem de passar a comentar el país del pròxim capítol, no? Començar a sortejar, a veure on ens portarà el destí.
Som-hi. Bernat, abans de res, volia donar-vos les gràcies a vosaltres també per convidar-me. Ha estat una tarda excel·lent, molt ben acompanyat, i que quan vulgueu em podeu tornar a convidar per aquestes cabines.
No, la veritat que moltes gràcies pel teu temps. Tenim present la teva oferta, no? Vull dir, ha donat la casualitat que has estat vivint molt temps a Síria i just parlàvem de Síria. Raro seria que ara sortís un altre país del que casualment també hi haguessis viscut molt de temps i el següent capítol pogués ser semblant a aquest. Però així és la ruleta dels països, no? No saps mai què...
El destí.
No saps mai què sortirà, no saps mai amb què et sorprendrà.
No pas.
Així que a veure, la ruleta s'està movent ja... I sembla que tenim resultat final. Oh, bueno.
Bueno, jo sempre saps que si no en sé, sempre puc buscar informació i tinc molts contactes per treure informació i aportar-vos el que bonament pugui i sàpiga.
Doncs un plaer, Pau Domingo, tenir-te aquí.
Moltes gràcies, un plaer.
Moltes gràcies a Ràdio Ferró per
moltes
aquest espai
gràcies,
i per la seva involucració amb la cultura, no? I amb la geopolítica.
Moltes gràcies, un plaer.
I ens veiem pues, segurament d'aquí 2 setmanes, no?
Moltes gràcies, un plaer.